Bueno, potser veient l'exposició com a visitant, a mi com a mínim el dia que vaig arribar em va sorprendre arribar aquí, no? Perquè de sobte veus color, veus coses, entre altres coses veus coses impreses també, que fins ara has vist sobretot còpies, i fins i tot això mateix són còpies, no són reproduccions. Una mica, i això potser el que es desprèn de la tesi d'aquesta exposició en general, l'important aquí en aquesta zona són aquestes dues sales, la que hem vist ara, l'anterior aquí i aquesta d'aquí. En aquestes dues sales es resumeix una mica el tema del reportatge social, que neix una mica com a la visió de la, per retratar una mica la víctima, no? el desfavorit. Hi ha bàsicament dos corrents, és molt breu perquè jo això tampoc no us ho explicaré tan bé ni en sé tant. Bàsicament les dues visions seria la visió de la sala anterior, que seria la visió socialista o la visió una mica revolucionària, en la qual es retrata el desfavorit, a la víctima, a l'obrer també, una mica amb la intentant captar la seva realitat i presentant-lo una mica això com per ser auto, perquè s'autoreconegui i convidant-lo una mica a la rebel·lió, diguéssim, no? Mentre aquesta altra visió seria una visió que jo crec que queda molt ben il·lustrada en aquesta paret d'aquí. Aquests plafons d'aquí són els plafons de l'exposició que es va fer en el MoMA als anys 60 de les fotos de la Farm Security Administration, que seria l'entitat estatal que a l'època de la depressió, i suposo que impulsada pel govern de Roosevelt, el que va tractava d'ajudar els camperols i els grangers dels Estats Units, i que en realitat ens ha arribat avui en dia, la recordem sobretot precisament per això, pel reportatge fotogràfic que va encarregar per fer aquest testimoni, diguéssim. I l'any 60, suposo que hi ha un altre, als anys 60, amb una altra visió ja en el MoMA, va fer una exposició, i això són justament els plafons de part de l'exposició que es va fer al MoMA, pel que m'han explicat, amb la mateixa part de la mateixa disposició que es va fer. Fixeu-vos que és com una disposició una mica de pinacoteca, eh? Tenim el retrat i fins i tot tenim doncs, la Mare de Déu, no? Tenim l'home vell, tenim un paisatge que és apaisat, tenim una visió absolutament com pictòrica i canònica des del punt de vista de les arts visuals, provenent més aviat de la pintura que de la fotografia, molt diferent del que hi havia en l'altra sala. La imatge, diguéssim, més socialista és una imatge que també, des del punt de vista compositiu, és molt més atrevida, s'abusa molt de les diagonals, en les revistes, és a dir, quan s'edita, quan s'agafa la imatge, es fan fotomuntatges. Després, si voleu, en un moment hi mirem la revista aquesta AIZ, que de fet és una mica la responsable que després passi això de la revista Life, però d'una altra manera. És a dir, en realitat, de les dues visions, aquesta visió més paternalista i més clàssica de l'estat que ajuda els pobres, aquesta és, diguéssim, la que ens hem acabat quedant. Gràcies sobretot als mitjans com Life, no? Que són els que marquen la iconografia. Aquestes imatges d'aquí, algunes també apareixen al Life, però sobretot són això, icones de la història del fotocol. Seu llibre d'història de fotografia trobarem aquesta de la mare dels collidors aquests de Califòrnia. Són les imatges que més han quedat. Bueno, concretament, en el cas de la revista Life, la revista Life és del grup empresarial d'una altra revista, que és la revista Time, que em sembla que el Time és del 20 i pico. La revista Time és una revista que encara existeix avui en dia, és una revista generalista, sobretot de política i d'economia, que uns anys després va treure una altra revista que es deia Fortune, que encara existeix, i després, a l'any 36, va treure la revista Life. La idea dels que van fer Life era una mica com aquesta idea de presentar el món amb imatges, així com la revista Time. Bàsicament, és una revista de columnes de text en el qual s'hi insereixen fotografies. En el primer número de Time, per exemple, només hi havia 12 fotografies, no? I són, si ho comparem, per exemple, amb la maquetació de diaris avui en dia, seria una mica com La Razón, o com havia estat l'ABC, o sigui, diaris, no per casualitat, molt conservadors, que encara tenen un tipus de maqueta molt pensada amb la galerada de text, amb les columnes de text, quan encara es composaven en plom. És lògic, perquè encara es treballava amb tipografia, amb sistema d'impressió de tipografia, i les imatges, els gravats en aquell moment s'inserien com es podien en les columnes. Aquí, els creadors de la revista Life, molt influïts segurament pel que ja havien vist abans, que presenten és el món en imatges. Així com la revista Time és text acompanyat d'algunes imatges, Life bàsicament són imatges que expliquen el món, a la manera dels nord-americans i a la manera, en aquest cas, de l'editorial aquesta que ho fa. I, de fet, en les portades ja és aquesta mena d'afirmació, és a dir, a banda de la capçalera tenim una foto i un petit text que ens dona unes pistes que no serien ni a vegades ni necessàries. És a dir, qui parla diu koales i bueno, és bastant evident. És a dir, una revista sense titulars, que avui en dia, tot això, també seria una cosa bastant moderna. La tria que s'ha fet aquí per aquesta exposició és del primer número de l'any 36, que és aquest d'aquí, fins a l'entrada dels Estats Units a la guerra, que seria aquest últim. No són totes, és una selecció. Life neix com un setmanari i d'aquest primer número se'n fa gairebé mig milió d'exemplars i després a l'època bona, bueno, l'època diguem de més tiratge, se n'arriben a fer 8 milions d'exemplars. És a dir, es converteix realment en una revista que s'ha d'imprimir a diferents llocs del país, que sobretot funciona molt per subscriptors, per tant també es pot permetre bastant no ser excessivament sensacionalista, i és com la crònica fotogràfica del que està passant en el món segons el que veuen els americans. Els editors de la revista, els creadors de la revista, sobretot el que volen, el que s'adonen és de la fascinació que tenen les imatges, dir com es poden explicar les històries amb imatges. Life enganxa de ple l'època daurada del fotoperiodisme, no? Dels anys 20 als anys 50. Després arriba la influència de la televisió i la visió del món canvia bastant, la visió gràfica. Però aquesta, diguem, és l'època de més esplendor. Des del punt de vista tècnic, aquesta revista es tirava amb gravat al buit, que és el que es coneix com hueco gravado, no? Que és aquesta mena d'impressió que es feia amb rotatives, és a dir, per tiratges molt llargs. En aquell moment a dues tintes comencen, després comencen a introduir color, sobretot a les parts de dins per publicitat. Alguna part de la publicitat de dins se segueix fent amb dues tintes i jo no sé si ells són realment els creadors d'aquest esquema de capçalera i fotografia i la franja a baix, però en tot cas sí que el referent anglès de Life, és a dir, els qui s'inspiren en el Life, que seria el Picture Post, és realment clavat, el fusellen totalment, agafen una capçalera que és posa post en blanc i picture en petit i després ja va creant escola. Avui en dia doncs, tenim la revista Hola, que no, per casualitat, no sé si concretament pel Life, però en tot cas per aquest fenomen és així, o fins i tot l'Stern, o fins i tot que és un dibuix, o Paris Match, o moltes revistes que han anat seguint aquesta línia. Té aquesta franja aquí sota, que amb això que és una mica matusser, la manera de posar el preu aquí, i aquest espai d'aquí es reserva generalment per l'edició internacional, que després acaba tenint tota la llista de preus. Això que us deia de l'època del fotoperiodisme, clar, també si mires la història de la fotografia, el fotoperiodisme en realitat neix a partir del moment que una persona va amb una càmera a un lloc per captar el moment i després portar-lo i explicar la història amb una fotografia. Però llavors segurament ens n'anem al segle, mitjans del segle XIX, que és allò de la guerra de Crimea, que se n'anava una amb una càmera de plaques. L'època del fotoperiodisme sobretot està molt influït per l'ús de les càmeres instantànies, sobretot pel que és la Leica, que seria el tipus de càmera portàtil, que té diversos avantatges. Primer, el fet que sigui portàtil fa un tipus de fotografia molt més, avui en diríem casual, però diríem que és una fotografia, l'actitud de fotografia és una actitud una miqueta més de captar el moment. Amb la qual cosa també ja no és allò que dirien els nostres pares, ja no és la màquina de retratar, no?, que diu ma mare. Ja és una actitud molt diferent la de fotografiar, sinó que és captar el moment. Al fons no és tan ingènua la mirada, perquè concretament, per exemple, en totes aquestes fotografies que hi ha aquí de portada ja tenen un plantejament molt diferent, són fotografies verticals, però sí que ja comencen a passar coses molt, molt diferents. La Leica és una càmera que funciona amb un rodet de 35 mil·límetres, és a dir, el tipus de rodet que ens ha arribat pràcticament fins que han començat les càmeres digitals. Això suposa haver després d'ampliar fer la còpia, és a dir, encara permet una certa manipulació, i després permet un registre seqüencial de com s'han fet les fotos i permet fer una tria posterior. Es pot fer moltes fotografies i permet fer una tria, amb la qual també ens dona una visió molt diferent i molt més, una producció molt més generosa de la fotografia. El plantejament, aquí veieu que les cobertes sovint toquen més temes, diguéssim, que personatges. Molts dels personatges d'aquests d'aquí són anònims, però després de seguida comencen a aparèixer el president Roosevelt, el Joe DiMaggio, comencen a aparèixer una mica, aquesta encara que no ho sembli, és la Shirley Temple, aquesta d'aquí, comença una mica la tendència de lo que acabarà convertint-se a la revista, sobretot a partir dels anys 60. O sigui, a partir dels anys 60 hi ha un personatge, per exemple, que té el rècord d'aparició en portades, que és la Liz Taylor. No? Liz Taylor apareix i tots els personatges de Hollywood, tots els personatges en cap a aquesta època dels musicals de Broadway. Però sobretot comencen a parlar temes. Aquí, per exemple, tenim un personatge anònim, no?, que diu Invader, que és un soldat alemany. Suposo que els Estats Units encara no ha entrat en guerra, diguem que és un invasor, però encara no és ben bé l'enemic, i per això es pot permetre posar aquesta fotografia, que és així, sense mirar a càmera, que és una mica amenaçadora. Tenim estrelles com el Joe DiMaggio. La part, però, més important de Life, potser l'aportació més important d'aquesta revista, seria el que s'anomena l'assaig fotogràfic. És a dir, el gran reportatge, generalment vinculat amb a la coberta, que parla d'un ofici, d'un indret, generalment d'un lloc, d'una activitat humana, i ho fa a través d'una sèrie d'imatges, és a dir, la narrativa de les fotografies. Això no ho inventen ells, això ja està inventat, per dir-ho així, a la sala anterior, en la paret aquesta oposada a la que estem, hi ha aquella sèrie de fotografies del treballador moscovita, crec que és, que fa narra doncs, tot el dia del que és un treballador, i a més acaba, ho fa amb l'ordre amb què ho viu, és a dir, segueix la seqüència més o menys apanyada del temps, i aquestes revistes el que logren, després aquí tenim uns exemplars, no sé si es podrà veure a dins, potser bé, però logren fer un sistema d'imatges que per alguna raó ha quedat fixat sobretot en les revistes que encara utilitzen aquesta manera d'explicar, que avui en dia serien la revista de geografia i viatges, com seria el National Geographic o aquest tipus de revistes. Treballem, per exemple, sobre 12, 24 o el que sigui un número de pàgines dobles. Contempla la pàgina com una superfície a banda i banda, no són pàgines individuals. Podem tenir fotografies a sang, és a dir, fotografies que es perden fins als límits, com fan aquí a les portades. Penseu, per exemple, que el Time encara avui en dia conserva un marc vermell que és com la seva identitat, com el marc groc del National Geographic. Al final s'acaba convertint en la seva identitat corporativa. Però en realitat és l'herència d'una mena d'orla barroca, que al mig hi havia un retrat, que gairebé sempre una persona. De fet, Time segueix fent encara això de l'home de l'any, no?, que és l'home de la coberta de la revista, mentre que això són fotografies instantànies que no són persones, sinó pot ser un motor d'avió o pot ser la del costat, que és la casa d'un soldat. O sigui, que són plantejaments estètics molt, molt diferents. A dins, en aquests reportatges, en aquest assaig fotogràfic, el que es fa és explicar una història i s'estableixen una sèrie de lleis que avui en dia encara segueixen i que els americans consideren bastant sagrats en el moment de fer un reportatge. Coses com, per exemple, començar amb una gran fotografia, preferiblement una fotografia d'una vista general, d'allò que parlarà, si parlem d'una ciutat, doncs una fotografia que pot ser perfectament una vista aèria, no? Després fa una certa aproximació, després tenim un edifici, un conjunt de cases, una sèrie de coses, després venen fotos potser més anecdòtiques, poden ser doncs, una cara, unes mans, un detall. Després hi ha una part que generalment ens ajuda a entendre, que són unes seqüències que poden anar acompanyades d'infografies. Per exemple, aquí en aquesta revista hi ha unes infografies també molt bones per entendre com funciona, i després acaba amb una foto potser més Després generalment hi ha com la foto que coincidiria més amb el tema de portada, que t'ajuda a entendre, que seria com un resum, i al final hi ha una foto de tancament que pot tenir a veure com amb l'acabament de l'activitat, o és com un acabament, diguéssim, mable és un colofó al final del report. I això són una mena de lleis que s'han anat mantenint i que costa molt de trencar, perquè en definitiva és la manera com hem après a mirar els grans reportatges fotogràfics. No ens costa entendre, per exemple, seria molt difícil obrir un reportatge amb una foto nocturna, perquè una foto nocturna trencaria aquesta lògica, excepte que parlessis de la nit a Las Vegas, però tot i així costa molt trencar aquesta lògica de les imatges. En realitat, Life també la recordem, és important perquè està acabat tenint, o per les seves pàgines en passat, que no és ben bé el mateix, però ha acabat tenint, igual que aquesta foto que hem vist, que era una foto icònica de la història de la fotografia, a Live hi ha hagut la famosa foto del petó a Times Square el dia de la victòria, la famosa foto dels, per exemple, del soldat espanyol que mor a Ferro Muriano, del Robert Capa, la foto de... És que són fotos que tots tenim al cap que no cal diguem ni veure-les, no? O sigui, si féssim el recull de les 10 fotos més importants del fotoperiodisme, estarien... ja sabeu quines són, no? O, per exemple, la foto d'Iwo Jima, no? Que va ser una foto dels soldats americans plantant la bandera, que és una foto que l'editor, per exemple, sabia que no era autèntica, no? O sigui, sabia que era una segona escena, que primer van posar una bandera, el fotògraf ho va veure i van agafar una segona bandera més gran i llavors van fer la fotografia, i l'editor de Life, al final, deia, jo ja sé que no és veritat, però és que, ja, com qui diu, me l'han pres de les mans. Al final, fins i tot fan un monument basat en aquella fotografia, tan sabal que no sigui veritat, perquè la imatge era tan pertinent i la gent la volia veure, que la gent acaba volent que sigui bona, no? Aquesta és la mentalitat. Això de l'assaig fotogràfic és important perquè en el fons és una afirmació que fa, és una manera de treballar que fa la revista des del primer número. La fotografia del primer número, aquesta que hi ha aquí, és justament d'aquesta fotògrafa, de la Margaret Bourke-White, que té aquest llibre aquí. És un reportatge sobre una presa que s'estava construint a Montana justament a l'època intentant sortir de la depressió. És a dir, una cosa que fa l'estat protector per ajudar el poble. De fet, és una foto bastant desconcertant perquè gairebé sembla una foto soviètica, no? És una foto que no... Avui seria impossible que algú fes una coberta d'una revista, comercial, per dir-ho així, eh? No una revista d'art o una altra mena de revista, però és gairebé una foto que sembla abstracta. Et costa reconèixer el que és, no? I aquest precisament és el tema del reportatge d'aquesta fotògrafa, que el que fa en el reportatge central és una història de la vida d'aquest poble de Montana, com es transforma, com hi van tots els treballadors, com queden construïdes les cases, unes cases bastant vils, com és la vida en el poble aquest, com la gent, al final del reportatge la gent va al bar, hi ha una pàgina composada en diagonal que hi ha la barra d'un bar i tota la gent allà al final del dia de la feina amb els nens asseguts a sobre la barra prenent una copa, i entremig fan molt fotomuntatge. Per exemple, la gran maquinària amb el que es construeix la presa. No sé exactament què és, que seria l'equivalent a una tuneladora avui en dia, aquestes coses, que és una gran màquina circular, que no sé què fa, però està retallada en el centre de la pàgina i acompanyada de tot de fotografies secundàries. No? Això més endavant es perd, perquè el fotomuntatge en aquella època és tisora, enganxar i una mica, en el millor dels casos, una mica d'una pistola per retocar-ho, però no gaire més. No? Aquí en les portades, així com per exemple en l'AIZ, a la revista que hi havia a l'altra sala, no, per dir-ho així, no es tallen un pèl en fer fotomuntatge, el fotomuntatge d'aquella època és gairebé com un collage, és a dir, no, es retalla no expressament malament, però no, ja s'entén que l'aportació és haver superposat aquestes imatges i no estem intentant que sembli veritat, no tenim aquesta visió tan estètica de mirar la realitat que tot ens quedi bé. Aquí també hi ha una mica de retoc i de fotomuntatge, però és sempre en vista de... En realitat, enredant el lector, enredant, per exemple, aquesta d'aquí, ara ens l'estan mirant, aquesta del Fred Astaire i la Ginger Rogers, el fons està aplanat, segurament està o bé retallat o bé estava pintat amb pistola, a fi efecte de tenir això, una figura davant d'un fons. El fons segurament tenia una textura, no era la que ens convenia, aquesta també... Bueno, aquesta segurament no, el que passa que està retallat i munta sobre la capçalera. No? I de fet hi ha petits retocs, però sempre són uns retocs molt... són trampes més que retocs intencionals. La revista va evolucionant, això que us deia, que els anys 60 hi ha la televisió, entra en decadència, tot i així té un paper molt actiu, per exemple, en l'arribada de l'home a la lluna. Hi ha moltes portades gran epopeia de l'espai dels americans, que tots són temes molt, molt seus i no... I també, per exemple, la manera de començar a dedicar més pàgines als personatges famosos una mica l'excusa arriba amb els Kennedy, no? Aquesta mena de noblesa americana que tant els hi agrada, l'entrada a la Casa Blanca, però des del punt de vista ja no tant del retrat presidencial aquest de l'home honorable, sinó de la part humana dels Kennedy. De fet, ja no pel live, sinó en general per la fotografia, la imatge que tenim del president Kennedy seria absolutament diferent si no existissin les fotografies que hi ha, hagués estat un president més, però en canvi ha creat tota aquesta iconografia del màrtir que impulsava aquest punt de vista. Cap al, diguéssim, al final de la seva vida, el Life desapareix, cap als anys 70, després torna a sortir com una revista mensual, però ja és una altra cosa, ja és una revista que ja està ple de personatges de Hollywood, intenta sempre acabar de sorprendre, però clar, la fotografia ja no és el mitjà que ens, ja no és el mitjà que sorprèn. Ja la gent ja no està tan disposada a deixar-se impressionar per les fotografies. Però mentrestant han passat moltes coses, també a banda de les fotografies aquestes tan icòniques que us deia, i els reportatges aquests del Sebastião Salgado, dels treballadors, hi ha coses molt, és el testimoni de moltes coses interessants. Després d'aquesta època de convertir-se en una revista mensual, té una última etapa que sé pràcticament fins fa 2 anys em sembla que era un dominical de diferents diaris. És una manera, com si diguéssim, d'acabar d'explotar la capçalera, però que no té res a veure amb el que havia sigut. Això de fer les portades amb un petit titular, realment, ara no ens atrevíem. La capçalera és excel·lent. També és la sort de tenir unes lletres de pal que són absolutament geomètriques, no tens cap corba aquí dins, està absolutament, l'espai està ben posat i és perfecte com a paraula tan curta, i tenir la sort de tenir aquestes 4 lletres. No? Això ja et dic que és una mica matusser, però bueno, suposo que el preu devia ser important, llavors era una manera de tots, i els imitadors també ho copien això. No? Això que us deia, la introducció del color sobretot comença per dins. Hi ha una cosa que no he dit, és la primera revista de paper estucat, que això és una cosa molt important, és profunditat dels negres i la claredat dels blancs, sobretot aconsegueixes molt més contrast. No sé per quina raó fotografies fan tinta negra a diferència del color sèpia que es feia abans, no sé si és un avenç tècnic o no, o senzillament que era una de les opcions possibles, però en tot cas la imatge és molt més moderna, o segurament és moderna perquè hem associat això més a la fotografia que hem vist després. Però sí que sé que per poder fer el tiratge tan alt del primer número, que eren 500.000 d'exemplars, es va aprofitar una tècnica, acabava de sortir una tinta que s'acaba molt ràpid, i això va permetre fer això. Estirava amb rotativa, això per exemple, no? Aquesta mena de muntatges. Aquí clarament l'important d'aquesta pàgina és la imatge, i això és... I segurament, i això no ho he llegit enlloc, però segurament aquestes són de debò les primeres revistes que es produeix el que passa avui amb les revistes, i és que la gran majoria de lectors el que fan és mirar les imatges, i si tens temps després te la llegeixes. No? I després és sorprenent això, no? Per exemple, ara miràvem aquí, això és l'editorial comença amb això, l'editorial del primer número d'aquest de la presa és un nen, és el naixement d'un nen, no? Metge que agafa un nen pels peus, i bueno, la paraula és molt evident, no? És vida, és el primer número. Aquell mateix nen, que és una nena, apareix el número del 10è aniversari llegint aquesta revista. Fa allò, una revista dins la revista, i és vermell a la capçalera encara, hi ha la nena llegint la revista, i el live en vermell que fa la capçalera de la revista que està llegint. Els escenaris de la independència dels Estats Units, no? El memorial, les tombes, les esteles, no sé què, es posen seriosos, no? I després, aquí un concert del Frank Sinatra, i després ja apareixen les senyoretes de no sé on ensenyant les cuixes, no? Que fa molta gràcia perquè no, que els americans no tenen mania, no? Són capaços de barrejar aquestes coses sense cap problema. Després tornen a fer una cosa que pot ser el que us deia de les... aquest no és un reportatge llarg, no és aquest model que us deia, però sí que compleix una mica això, no? Una vista general, uns gràfics que t'ajuden a entendre de què parlaran, i després va fent un cert acostament als detalls, i és molt, i aquí uns esquemes, no? T'ajuden a explicar què és el que passa, perquè entenguis els dibuixos per explicar-ho, i després aquí més endavant, per exemple, hi ha una infografia, la infografia de l'època, que és infografia dibuixada a mà com no pot ser d'una altra manera, no? Que és això d'aquí, no? Per entendre la, com els Estats Units abans de la guerra es defensa, pintat amb, suposo que amb guaix o amb el que sigui, amb una mica de detalls de pinzell o de pistola, i el text, el de pal, és manuscrit però imitant la lletra de pal, per donar-li aquesta cosa científica, no es podien permetre fer una cosa, diguéssim, apuntada, no? Com si fos un sketch, sinó que la intenció és que això s'assembli al màxim a això, mateix, no? Qualsevol altra revista això era impossible, no? El que passa que com a sistema això s'acaba expandint ràpidament i tots acaben fent això. Avui en dia, amb una revista, en realitat avui tindria moltíssim text aquesta revista, no? Això és molt text, molta quantitat de text, potser no ocupa molt d'espai, però és un cos molt petit, i realment per un article així és això, no es plantejaria d'una altra manera. Es destaca el contingut, es diferencia molt clarament de la publicitat, que és una cosa que avui en dia un dels grans problemes que tenen les revistes i no els anunciants és que no hi ha diferència entre, especialment les revistes de moda. En canvi, aquí encara aprofiten per posar continguts. La idea de meravellar el món amb qualsevol cosa, des del Papa, d'una visita al Papa, a la Shirley Temple, a un poble de l'Amazònia, o després, per exemple, molt als anys 70 fa molta cosa de fotografia mèdica, no? Les fotos dels fetus, la típica foto de l'Albert Einstein, un tonde que li estan fent un electroencefalograma, no? Aquesta fascinació sempre per la ciència sempre és molt esperançadora. I també el reportatge així social que encara queda, també els nens pobres sempre miren a càmera, sempre hi ha esperança, eh? Aquesta és aquest altre reportatge, però és un punt de vista molt diferent aquest. Però sobretot aquestes fotos, clar, individualment no contrasta tant amb un reportatge del Life, perquè són còpies i no estan editades, no? Això és d'una dècada abans, però clar, això és que és molt... Fixeu-vos la quantitat de... com els agradava fer diagonals, eh? I aquestes diagonals és com la manera més immediata de fer una foto dinàmica, no? Estem acostumats a aquestes dues direccions, i posar la diagonal era com modern en aquella època. L'any 32, encara amb la capçalera amb aquesta mena de lletra gòtica, no? I després, suposo que quan la gòtica se l'apropia al nazisme, no? I llavors els moderns o els d'esquerra, els que sigui, la cinzen i la converteix, llavors fan una cosa més art déco, no? Però clar, aquest fotomuntatge és molt diferent del fotomuntatge del Life, perquè aquest fotomuntatge no enganya, ja no mai pensaràs que aquest home està aquí al mig, no? Ja està fet amb aquesta intenció, en canvi ja és el retoc aquest, i que això també ha quedat, o sigui, ara no hi ha foto que no es filtri, que no s'hagi de tocar en Photoshop, que no s'hagi de deixar perfecte, per aquesta idea de que quan la coberta ha de ser, una persona que surt en una coberta no pot tenir grans. Aquí sí que hi ha més intenció en tipografia, però aquí més encertada, eh? Aquesta manera de tallar el text, veus? Això era molt difícil de fer. Això pel tipògraf era una...
Fem la galeta mateix, també s'havia de gravar.
Sí, s'havia de fer línia a línia, i es posava així. Sí, sí, no, això no feia nada.
Despreu.
Sí, sí.
Clar, això, llavors, o una de dos, o quan va néixer la revista, com dius, amb un tiratge de mig milió i va acabar amb 8 milions...
Sí, acabar amb 8 milions molt més tard.
Es pogués mantenir el preu,
sí.
Podria ser una cosa.
Sí, sí.
O tenien subscripció, o s'anava afegint publicitat. Això s'hauria de veure, sí. Si la revista anava augmentant publicitat, llavors li permetia mantenir aquest preu, sí, sí. 10 anys.
De fet, quan plega la revista, la primera gran tancada, és a dir, quan deixa de ser un setmanari, tirava 5 milions d'exemplars, i costa d'entendre que una revista que tiri 5 milions d'exemplars, però a banda de la decadència general de les revistes, va haver un problema de tarifes de correu. O sigui, l'últim editorial no, hi ha un editorial que ressenya, que tanca la competència de Life, que és Look, que és una revista molt, molt similar, que tota la vida li va estar fent la punyeta i se la copiava i tal, però amb molts menys recursos. Quan tanca Look, que tenia un tiratge similar, fan un editorial que acusen el govern, diuen, per culpa del govern que ha pujat les tarifes, no sé què, tal, i al cap de pocs mesos tanca Life. aquestes coses de les revistes que arriba un moment que tenen tan calculat si ho imprimeixen aquí o ho imprimeixen allà, si posen un plec més o posen un plec més, si posen un plec més no el poden enviar per correu perquè llavors han de posar un encart, però aquest encart els hi pagaria això, és un trencaclosques, no? Sobretot la part de subscripció. Llavors, costa d'entendre que una revista de 5 milions d'exemplars pugui tancar, però és així, si el negoci no funcionava va estar...
Els costos de reportatge o... no sé, eh?
Tot i ser una revista de fotografia, també és una revista, per exemple, que publica molts textos importants. Les memòries del Churchill les publica a Life, les memòries del, sabeu que és del Truman, també les publica a Life. El Vell i el Mar es publica sencer a Life abans que surti com a llibre. I tenen escriptors bastant importants. I això ho explico, no recordo on ho vaig llegir, però gran part de la literatura que s'ha publicat als Estats Units ha sortit en revistes, no precisament al New Yorker, sinó revistes com l'Esquire, el Life, en revistes així. No? Tenen, o sigui, si mires la nòmina de gent que ha passat un moment o altre per Life, hi ha la literatura contemporània igual a la literatura moderna americana. O sigui que també hi havia una preocupació pels continguts reals. No? Però amb el propòsit molt clar d'això. És això que dèiem, no? Que són capaços de posar la Liz Taylor durant no sé quantes cobertes en una dècada, però a la vegada publica això, publica l'abans d'una novel·la, en aquell moment molt important. No l'abans, no, el llibre sencer. El llibre sencer. Que això és una cosa ben estranya. No? Sí, en aquell moment també el Hemingway era una estrella, no? Era l'escriptor americà, no? Doncs clar, això no, suposo que en devien vendre molts i formava part del procés editorial de treure aquell llibre en el carrer, no? De les revistes era el llibre en si mateix.